Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. Doncs fins aquí la trajectòria del Barça a la Champions 23-24, una trajectòria que ha tingut moments vergonyants, com les derrotes contra l'Anvers o el Shakhtar, en la que el Barça va treure endavant l'eliminatòria que havia de treure, fins i tot ja per un tema de supervivència econòmica, que era la del Nàpols, i que ha acabat caient contra el PSG competint, per culpa d'una jugada que marca clarament l'eliminatòria. Mai sabrem què hauria passat amb 11 contra 11 fins al final. El que si sabem és que amb 11 contra 11 el Barça dominava 4-2 l'eliminatòria, que el partit de Montjuïc estava semblant bastant el del Parc dels Prínceps. El fet és que el Barça ha caigut en quarts de final, però aquesta vegada no caben paraules com debacle, desfeta o ridícul, paraules que hem fet servir molt les últimes temporades. Al final ha estat cruel, però com a mínim es pot dir que el Barça ha fet un pas endavant a Europa i que té un grup de futbolistes joves que, si se'ls acompanya bé, et poden apropar encara més els propers anys a la primera fila europea. Barça 1, PSG 4 i a Montjuïc, 4-6 al global de l'eliminatòria, una eliminatòria clarament marcada per l'expulsió d'Araujo a la mitja hora de partit, una acció controvertida, per mi, expulsió clara, hi ha contacte claríssim a baix. Analitzarem l'arbitratge del romanès Kovacs amb el Sergi Albert i també com va afectar el partit amb l'Àngel Pichi Alonso. Eliminat el Barça i eliminat també l'Atlètic de Madrid en un partit boig, va caure 4-2 a Dortmund, 5-4 pels alemanys en el global de l'eliminatòria. Així que ja tenim definida la primera semifinal que disputaran el Borussia Dortmund i el PSG. Avui tenim Manchester City i Real Madrid, partidars a l'Etihad amb 3-3 de l'anada. Guardiola recupera Emerson, De Bruyne i Walker, el City favorit, però amb el Real Madrid a la Champions tot és possible. També avui Bayern de Múnich-Arsenal amb empat a 2 del partit d'anada. Els dos partits a partir de les 9 de la nit al Tiempo de Juego arrenca la COPE a 9:15. Més coses, a l'Espanyol confirmades les sancions, dos partits a Manolo González per l'expulsió a Leganés, un partit per Cabrera per acumulació de targetes. El Barça femení hem tingut atenció als mitjans prèvia a la semifinal de Champions de dissabte, Barça-Chelsea a Montjuïc. En bàsquet tenim renovació al Barça, Jabari Parker ha renovat fins al 2026 i en tenis tenim avui la tercera jornada al Godó. Nadal es va imposar ahir amb facilitat a Coboli, avui ho tindrà molt més complicat contra De Miñor. Anem a les instal·lacions del Tenis Barcelona amb el Juan Arias. Juan, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. Por lo que hace referencia a los tenistas españoles, clasificados Bautista y Davidovich, este último por lesión de su rival. También se ha clasificado Casper Ruud, el noruego, uno de los principales favoritos a ganar el Conde de Godó. En juego, el balear Munar pierde un 7-0 contra Thompson. En la misma pista, más tarde, Carballés, Musetti. El plato fuerte, no antes de las 4, Nadal contra De Miñaur. Y cierra la jornada otro de los favoritos, Chichipas contra Hofner.
Després al Godó, avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui qui falla en la jugada clau del partit, Araujo o l'àrbitre? Creieu que Araujo al 79%, que l'àrbitre al 21%. En clau Girona, si signeu 4 de 6 abans del derbi contra el Barça, el Girona ha de jugar contra el Cádiz i les Palmes. Heu votat que sí al 81%, que no al 19%. I en clau espanyol, si influirà l'absència de Manolo González a la banqueta contra l'Andorra. Heu votat que sí al 28%, que no la majoria al 72%. Marc Pérez està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Viajar a Asturias es bajar el ritmo, porque en Asturias el tiempo se detiene y desconectas de verdad. Y con la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid, Valladolid y León, el paraíso natural está más cerca que nunca. Aprovecha y pasea por la costa mejor conservada de España o haz una ruta de senderismo o BTT. Las opciones son mil y están todas en turismoasturias.es.
La solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Barcelona también.
Mbappé para Marquinhos y primeros pitos para Mbappé. Le pase por la parte izquierda. Querían buscar a Barcola. Yamal. Línea de fondo.
Gracias, Paco.
Vuelve a la carga el Barça.
Rafinha después de un jugadón de Araujo. Levi fuera. Se revolvió y salió cerca del palo derecho por alto. Cuidado Barcola después del rechace. Barcola.
Penalti. ¿Lo pita fuera? Fuera del área. No.
Empujón de Araujo.
Roja. Pues no sé qué es peor. Además, atención que hay gol en Barcelona.
Dembélé gol. El centro desde la izquierda y tal como venía carril del 8 desde cerca. Fusila Dembélé. Mbappé para la izquierda para Fabián. El tiro fuera. Vaya oportunidad de Fabián Ruiz. Vitinha gol. Desde lejos. Un saque de esquina. El balón llegó para Vitinha. Y desde lejos, 10 metros fuera de la línea frontal. Falta ahora de Frenkie de Jong en el centro del campo sobre Zaire.
Roja para Xavi Hernández porque ha tirado sin razón de estos de seguridad de la cámara. Expulsado el entrenador del Barça.
Aguanta, penalti. Hermosa y se vuelve a perder.
Penalti de Cancelo sobre Dembélé.
Dembélé lo celebra desde el suelo.
Pero da balón, ¿no?
Un palmo dentro del área seguramente. Vamos. Stegen hizo un paradón en la primera parte. Tire Mbappé, gol. Tire Mbappé, gol. Por alto a la derecha de la portería de Marc-André Ter Stegen, aunque va a llegar para Gundogan. De arriba de no. Dice que no. Pide el penalti, pero dice el árbitro que no.
Ha saltado todo el banquillo del Barça a reclamar pena máxima sobre Gundogan.
Si no, no. Piña por detrás. No
sé. Roja a otro ayudante de Xavi del banquillo. El entrenador de porteros de la Fuente también expulsado.
¡Ojo al ataque del Barça!
¡Mosquito Donnarumma!
¡No, era la ocasión!
De Lewandowski en Rafinha colgando la bola al remate fuera.
Donnarumma por uvas.
Y Marco Asensio con el Stegen. ¡Ter Stegen! ¡Mbappé gol!
Le ha caído.
¡Mbappé gol!
Para
jugar el Mbappé gol.
Se acabó.
Final. No llega a semifinales el Barça.
La retirada de equipos en Barcelona. Xavi le intenta dar la mano al árbitro o seguir protestando, no sé.
Está Lamine Yamal llorando en el banquillo, se tapaba.
Doncs aquesta és la pel·lícula, una pel·lícula que no va tenir un final feliç, el tiempo de juego de la Cope, aquest Barça 1, PSG 4, marcador que elimina el Barça de la competició en quarts de final. Comencem amb la ressaca de l'eliminació, escoltant algunes de les coses que es van dir després del partit interessants i que anirem analitzant. Comencem escoltant a Xavi, el tècnic del Barça, molt calent, parlant sobre l'expulsió d'Araujo i l'arbitratge.
Jo crec que tal com està el futbol d'Igualat avui en dia, potser anys enrere era diferent, però jugar avui a aquest nivell 11 contra 10 és pràcticament impossible. És a dir, li dones molt avantatge a l'equip que es queda amb un home més. Llavors jo penso que és innecessària l'expulsió. És a dir, per mi és injusta, innecessària, rebenta l'eliminatòria. És a dir, una eliminatòria bonica. Per mi l'acció diferent és que el Ronald, doncs, dius, mira, l'ha anat a parar i ha anat amb una agressivitat fora de lo normal i és expulsió. No hi ha res a dir, però és que si es va apartar el Ronald. Si és la interpretació, per això li dic que n'és el VAR, la interpretació és que s'aparta el Ronald i llavors es deixa caure a Barcola. Per això et dic, és una jugada que marca tant l'eliminatòria que ens fa sentir ràbia, perquè penso que 11 contra 11 hem estat molt còmodes al camp, dominant. Tinc la sensació de que m'hagués agradat jugar 11 contra 11 tota l'eliminatòria, però per desgràcia no ha pogut ser, i penso que al futbol hem de fer algú perquè ha de ser molt, molt, molt evident i molt clar que un equip es quedi amb un home menys, si no és pràcticament impossible.
Xavi, amb 11 contra 10 va ser impossible i parla d'expulsió innecessària, injusta. Luis Enrique també va deixar dues sentències importants sobre el partit i sobre el futur de Xavi.
Creo que hemos pillado al Barça, he visto el Barça casi toda la temporada, creo que hemos pillado al mejor Barça de la temporada en todos los aspectos del juego, con balón y sin balón. Ha sido dificilísimo, en la ida jugaron muchísimo balón largo, pero siempre con sentido, intentando utilizar a Lewandowski para atraer a nuestro central y atacarnos con sus extremos. Lo hicieron muy bien, le salió muy bien. Creo que en este partido también han planteado un partido de la misma manera. Hemos estado quizás mejor nosotros en ese aspecto. Creo sinceramente que sin la expulsión también hubiéramos ganado este partido, pero eso tampoco lo puedo demostrar. Y creo que Xavi es el entrenador ideal para este Barça. Así que espero y deseo que siga como entrenador en el Barça los siguientes años, aunque no es mi decisión. Y nada más, es siempre difícil gestionar esto para todos, pero esa es mi opinión del Barça.
11 contra 11, creu Luis Enrique, el PSG també hagués passat ronda i que esperava que Xavi es quedés i que fos l'entrenador del Barça més anys. Xavi va contestar aquestes dues afirmacions.
Pues que no a las dos. Muy fácil. No estoy de acuerdo por completo en la primera. Si íbamos dos goles de ventaja y les hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa, lo hemos entendido muy bien en los dos partidos. Pienso que les hemos defendido muy bien. Estábamos, sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda, pero lo teníamos controlado. La defensa del área era muy buena, las coberturas. Teníamos el partido, pienso, con total dominio, tanto en ataque como en defensa, en todas las fases del juego. Y la expulsión, insisto, marca eso, ¿no? Y en cuanto a los años, pues no.
Doncs anem al vestidor ara, per escoltar a Ter Stegen. Parlant sobre l'acció d'Araujo, no està d'acord amb com la va veure Xavi.
La de Ronald, que tiene un pequeño agarre, creo que se le va mucho la pelota al llevársela. Pero bueno, al final son decisiones, si pita falta, pues ahí tiene que expulsar. Y nada, a mí me molesta que no, también en el penalti de Dembélé, pues que al final no revisa, ¿sabes? Que al final esto te deja siempre con la sensación de que al final el que decide en el campo tiene que tomar la decisión importante, y sobre todo en un partido tan complicado.
Ter Stegen, si pita falta tiene que expulsar. Y atención al que va a decir Gundogan sobre la acción de Araujo.
És dur dir-ho, però en aquests moments tan crucials has de tenir clar que arribaràs a la pilota. No sé si toca la pilota o no. Jo prefereixo concedir un gol o inclús concedir un 1 contra 1, però dona-li l'oportunitat al nostre porter de parar-la o fins i tot dona'ls el gol. Quedar-te amb un menys tant d'hora et mata durant el partit.
Pot tenir raó Gundogan en la seva valoració d'aquesta acció, però em sembla que no és saludable per la salut del vestidor que apunti tan directament a un company que el pobre Araujo bastant deu tenir, deu haver passat segur una molt mala nit. Parlem d'aquesta acció clau del partit, toca avui, és evident, el va consultar el nostre àrbitre de capçalera, el Sergi Albert. Sergi, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Vaig al gra directament. Sí. Et sembla expulsió l'acció d'Araujo sobre Barcola?
Sí. Em sembla expulsió, a més el jugador s'autodelata perquè va buscar com a coartada a Coversí per dir que estava en posició de poder tallar la jugada.
Sí, li posa el braç, no? L'acció és molt ràpida. El que és evident, Sergi, és que si xiules falta, que la pot xiular, és vermella.
Sí, sí, és vermella. Per a més, li posa el braç, li posa la cama, es deixa caure sobre d'ell. Sí, pots interpretar el que vulguis, i de fet algú ha dit que ell no veia falta. Sí. Però clar, quan després vas a buscar una coartada, t'acabes de delatar tu mateix. Si no, simplement estàs lluitant allà. Però bueno.
Perfecte. Doncs escolta, aclarit queda. Hi ha una altra acció polèmica també, que és el penal de Cancelo sobre Dembélé. Et sembla penal clar?
Home, sí, sí.
Sí, no?
Evidentment, ell va disputar la pilota, però clar... El jugador del Paris Saint-Germain és molt ràpid, ja el sabem, posa el peu entre la pilota i ell amb la carrera per jugar a la pilota, i Cancelo se l'emporta per davant.
Perfecte.
Ara, penalti, escolta, que sortia fora de l'àrea, allò que dius, bueno, què fas?
Sí, sí. No, és una imprudència del futbolista, de Cancelo, sí, sí, totalment, totalment. Escolta, i també hi ha qui reclama un possible penal a Gundogan a la segona part?
Bueno, per mi aquesta seria la més discutible. Mm. Jo no veig penal, jo veig que els dos van en cursa i que qui toca amb el peu la cama és el jugador del Barça. Ja. És a dir, el que va corrent i, com l'altre, evidentment, va al costat seu, li golpeja ell el jugador del Paris Saint-Germain. Per tant, no és a l'inrevés i jo, per tant, tampoc l'hagués xiulat. L'àrbitre estava molt a prop i amb molt bon angle de visió i crec que també va encertant aquí.
Molt bé. Doncs escolta, per tu, Kovacs, el romanès fa un bon arbitratge o com a mínim encerten les tres jugades polèmiques del partit o claus del partit?
Sí, sí. Jo en general diria que va fer un bon arbitratge i a més encerten les jugades claus i... Home, sí, sempre podrem reclamar una falta cap amunt, cap a baix, però això passa a tots els partits. Mm. Però no, no li carregaria res de l'eliminació del Barça i si ho faria amb algun jugador que propicia dos gols com és Cancelo, amb el primer i amb el penal.
Sí. Ara ho comentarem amb Àngel Pichalonso fent l'anàlisi més del partit. Per cert, una vegada més pluja de targetes i expulsions a la banqueta del Barça. Van unes quantes, Sergi. Xavi expulsat, el preparador de porters de la Fuente expulsat, Òscar Groga... Això es repeteix.
Bueno, jo crec que això em sorprèn venint de Xavi, pensava que seria una banqueta més tranquil·la.
No.
Amb això l'únic que aconsegueixen, evidentment, és tenir una mala nota, tenir una mala imatge, que tothom vagi predisposat a que la primera que salta, com saben com acabarà, doncs, a cada vegada l'enviaran més aviat al carrer, perquè clar, al final, abans de que xuti, ja, dic, ja no fa falta ni que xuti, ja amb el que ha dit i amb el gesto que ha fet, ja se'n va al carrer i així, en lloc de dos partits, li tocarà un. Val? I em sorprèn que el Xavi, amb aquesta jugada, digui que aquestes faltes no tindrien que ser d'expulsió. Bueno, no ho haurien de ser, però amb la reglamentació actual és vermella.
Okay.
Ens hem de queixar abans de començar la temporada, amb les normatives, no després.
Mm-hmm. Molt bé.
Ja, perquè ara no me acuento.
Molt bé. Queda clar el criteri. Sergi, també una abraçada, gràcies,
A vosaltres, adeu.
Adeu. Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Com has respirat el club en el dia després de l'eliminació? S'apunta molt cap a l'àrbitre o què?
Sí. Hi ha indignació amb l'àrbitre. Creuen que l'expulsió d'Araujo ho marca tot, que condiciona l'eliminatòria i que 11 contra 11 haurien superat aquesta eliminatòria i estarien a semifinals de la Champions 5 anys després. També desconfien, recelen de l'elecció de l'àrbitre, el romanès Kovacs, perquè assenyalen que té molt poca experiència i que a més ve d'una lliga menor. No entenen, a més, perquè no va ni tan sols revisar el possible penal a Gundogan. El cop al vestidor és dur, deien els jugadors, se'ls veia enfonsats després del partit, ho exterioritzaven també amb llàgrimes futbolistes molt joves, com Lamine Yamal, que va ser el sacrificat amb l'expulsió, Pau Cubarsí, també Rafinha, que ha marcat 3 gols en aquesta eliminatòria, el doblet a l'anada i una ahir a la tornada, però des del cos tècnic i des de la directiva el que diuen és que no és el dolor que ha viscut l'equip, no és la bufetada del Barça a Anfield, per exemple, a Roma o a Lisboa, perquè l'expulsió d'Araujo ho marca tot, és un atenuant, i perquè l'equip, tot i jugar amb un menys, amb inferioritat numèrica durant 70 minuts, va competir fins al final i va deixar-se la pell al camp, que és el que li demanava tant Laporta com Xavi, i l'afició també, que ahir es va volcar amb els futbolistes abans que comencés aquesta tornada contra el Paris Saint-Germain.
Molt bé, doncs aquestes són les sensacions, així es viu el dia després d'aquesta eliminació del Barça. Gràcies, Condis.
Adéu.
Una pausa i de seguida l'anàlisi més des del punt de vista futbolístic amb Pichi Alonso.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las vacaciones, las facturas, la revisión anual de la moto y ahora el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 25, ara saludem el nostre analista Champions, l'Àngel Pichel Alonso. Hola, Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, el partit es fa difícil d'analitzar, no?, quan hi ha una acció que marca tan clarament la resolució del partit i l'eliminatòria, no?
Sí, és clar, una expulsió i jugar més d'una hora amb un jugador menys contra un equip de la qualitat tècnica del PSG és pràcticament un suïcidi, no? Per tant, jo crec que és la jugada que clau, sense cap mena de dubte, la jugada clau i que va fer que es trenqués un partit on el Barça, amb el gol, la primera arribada, pues, ho tenia tot de cara.
Sí. És expulsió per tu, Àngel?
A veure, si pite falta és expulsió. Mm. Si pite falta és expulsió. El que sí és cert també, i hem de dir que Europa és molt difícil, que un àrbitre ha de ser molt clara, perquè un àrbitre et deixi mostres de targeta vermella als 20 i tants minuts de partit. I també és estrany que un àrbitre a Europa tregui 9 targetes grogues i una vermella en un partit que no va ser gens violent, que no va ser gens agressiu, no? Perquè sempre es diu que a Europa costa molt, molt més que treguin les targetes que en les lligues nacionals.
Mm. Araujo s'equivoca, Àngel, en l'acció?
Sí, no hi ha cap mena de dubte que li falten madures en aquests moments. Si aquesta acció del partit és al minut 80 o minut 70... vale, però si no has de tenir molta cura de no caure en la falta que signifique l'expulsió, perquè bueno, no sap què passaria, pot ser que marques gol, però marcant gol pues, tampoc era decisiu. Mm. I fins i tot Ter Stegen podia participar i podia impedir el gol, no? Per tant, jo crec que s'equivoca, però clar, això és molt fàcil dir-lo fred, però al camp i en una situació és molt més complicat prendre la decisió perquè és en segons que has de prendre la decisió.
Sí, sí, totalment.
Per mi l'error sí. Està més en la passada...
Sí, que la perd ell, la perd ell.
...que en l'acció. Ja, no, és sí. Que el que va fer molt bé Luis Enrique és pressionar dalt, però deixar que sempre fos Araujo el que sortís amb la pilota controlada. Sabia que era el que té més dèficit a l'hora de jugar la pilota, no? Per tant, jo crec que l'error està amb eixa passada, que s'anticipa, crec que és Nuno Mendes el que s'anticipa a Yamin i fa la passada en profunditat a Barcolà, que ja ho deia la prèvia, que per mi el més perillós de tots els atacants era aquest xaval, que és un tros de futbolista.
Sí, sí. Això obliga a Xavi a moure peça. Havia de treure un dels tres de dalt, treu a Lamin Yamal. Et sembla lògic aquest moviment, Íñigo, per Lamin?
No, sí, pot ser. No? Podria treure ell, podria treure a Rafinha, teòricament, o podria haver tret a Pedri, però el més normal és que tragués a un dels dos atacants de banda, no?, en aquest sentit. El que probable... Bueno, clar, ara és... És molt difícil per un entrenador controlar i treballar la prèvia al partit els possibles imprevistos és impossible, no? Tots, però sí és cert en aquest cas que en eixa situació jo, fent d'entrenador, jo hagués optat per jugar amb tres centrals i dos carrilers, sense cap mena de dubtes, no? Perquè el que va desequilibrar el partit per mi van ser Dembélé i... Que Mbappé va fer dos gols, però els dos de Mbappé són un de penal i un de rebot ja quan el partit està finiquitat. Però els que van crear tot el perill per mi van ser dos jugadors de banda. Mm. I jugant amb tres centrals i dos carrilers sempre tens situacions de dos contra un en defensa en les bandes i per tant els bueno, es creen més problemes per crear aquest desequilibri, no? Però bueno, se van cometre més errors, eh? També és cert que el gol de Vitinha per mi és un error, no pots deixar un jugador xutar des de la frontal de l'àrea amb la facilitat en què ho va fer, no pots fer el penal que va fer Cancelo, vull dir que
sí, Cancelo ja falta, ja falla Àngel Cancelo en una onda de
ja per això et dic que s'han comès errors, no? Sí, però sí. Veritablement l'expulsió ho condiciona totalment.
Luis Enrique va dir al final del partit que ell estava segur que amb 11 contra 11 el PSG s'hagués classificat igualment. Clar, no ho sabrem mai. Però amb 11 contra 11 el partit anava bastant semblant al partit d'anada.
Sí, i era el partit que li interessava al Barça. Era el partit que li interessava al Barça, que dominen, que no tinguin transicions. Fixa't que en el moment que el Barça va tenir que anar a escapar a Deus i fan dos transicions, et destrossen. Per tant, al Barça li interessa fer un partit com allà, està molt grup, molt junts, molt agrupat l'equip, i després tenir criteri a l'hora d'atacar els espais. Per tant, jo crec que el partit estava en la línia. És cert que també ajudava molt el que en la primera acció marqués el gol del Barça en la primera acció que arribava, però dir ara que 11 contra 11 el Paris Saint-Germain hagués guanyat, és fàcil.
Sí. Una última cosa, Àngel. Ha caigut el Barça eliminat en quarts de final contra un bon equip, competint. És una eliminació cruel, però és diferent a la de les últimes temporades, no? Que havíem parlat de debacles, sí, de ridículs, de tal. Que et passaven per sobre. Nada, aquesta vegada, com a mínim, no.
Sí, no se'ls pot tirar res encara als futbolistes en actitud, en esforç, en sacrifici, i jo crec que això és el que sempre han de fer, jugar amb intensitat, donar-lo tot. Quan un jugador ho dona tot al camp no li pots demanar més, estarà més encertat o s'equivocarà més, però jo crec que en aquest sentit, de fet, la resposta de la gent, perdent 1-4 a casa, la resposta de la gent va ser molt positiva. Per tant, jo crec que el Barça té un equip molt de futur, que té uns xavals que poden fer un Barça molt gran, però també se'ls ha de donar consell als que manen, no? I jo m'atreviso a donar un consell, que menys invertir en futurs jóvenes brasileños, argentinos i demás, i de futur, i més apostar per un pivot defensiu de present, que és el que necessita l'equip.
Signo a sota. Àngel, gràcies, abraçada forta.
Vale, igualment, adéu.
Adéu. Sempre quan caus o avances a la Lliga de Campions, Víctor, hi ha aquí un component econòmic a tenir en compte. Arribant als quarts de final, el Barça complert amb el pressupost, però diu adéu els 50 milions que li haguessin caigut si hagués jugat al Mundial de Clubs.
Sí, s'ha quedat, bona tarda Joan, s'ha quedat a mitges en aquesta remuntada que tenia amb l'Atlético de Madrid. L'Atlético té 67 punts, ha caigut a la Champions, però el Barça en té 61, així que no arriba a tenir aquests punts ni a superar els de l'Atlético de Madrid, i no anirà a l'estiu del 2025 als Estats Units en aquest Mundial de Clubs, on hi ha 32 equips, on et donaven 50 milions d'euros només per participar, i on el guanyador d'aquest Mundial de Clubs s'emportava 100 milions d'euros, que era 6 vegades més que el que va guanyar Pep Guardiola amb el City per guanyar la Champions. I ara, a més, el Barça haurà d'esperar, perquè com es fa cada 4 anys aquest Mundial, doncs haurà d'esperar el 2029. L'únic punt positiu és que almenys els més joves doncs ja seran més madurs i tindran més taules a futbolístiques. Però el Barça es queda sense aquests 50 milions d'euros. Sí que compleix, com deies, amb el pressupost. Teníem pressupostat arribar als quarts de final. Eren 12 milions d'euros per arribar als quarts de final de la Champions. Si haguessin passat a les semis, s'haguessin emportat 12,5 milions d'euros. No estava contemplat el pressupost, per tant, no han fallat aquesta vegada. I han tancat aquesta edició de la Champions, els de Joan Laporta i el club, amb 47 milions d'euros ingressats per la Champions. Són 15,6 només per participar, 11,2 per les 4 victòries que ha tingut el Barça en aquesta edició, es paguen a 2,8 cadascuna d'elles, i després 9,6 per arribar als vuitens i els 10,6 milions per arribar a quarts. Així que el Barça s'emporta 47 milions d'euros per aquesta edició de la Champions, era el que estava pressupostat, en complir amb el pressupost, aquesta vegada sí, i almenys en aquesta part sí que sortiran els números.
Molt bé, escolta, per cert, deixa'm dir, tu que vas estar fent aledaños ahir, que va ser vergonyós el comportament dels seguidors que van rebre l'equip fora de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, pels insults a Vinícius una vegada més, i va ser la cosa tan surrealista que fins i tot van llançar objectes contra l'autobús del Barça pensant-se que era el del PSG.
Sí, hi havia 3.000 persones, els Mossos estaven desbordats, ningú esperava que s'apropessin 3.000 persones ja a les 5 de la tarda, que encara quedava una hora i mitja perquè arribés l'autocar, i com dius, com van encendre bengales, tot el cel era pràcticament vermell, de fet el fum arribava de les bengales fins i tot dins de l'estadi, a la zona d'acreditacions, que està una mica lluny, i com no es veia res, quan va arribar l'autocar, alguns van començar a cridar que era el del PSG, insultant el PSG, i van volar objectes contra l'autocar, que de fet després explicava Marc Guiu, recollint les càmeres de Movistar, com li deia als seus companys, nos han tirado piedras, se pensaven que éramos los del PSG, i van llançar objectes contra l'autocar.
Consti que està mal fet tirar objectes a l'autobús del Barça i el del PSG també, evidentment, no cal dir-ho.
A qualsevol, però sí, es van confondre i després es van produir algunes càrregues dels Mossos per controlar la situació. Hi havia moltíssima gent també perquè poguessin accedir als àrbits i després també perquè accedís la comitiva del PSG, que va arribar mitja hora més tard que la del Barça.
Lamentable. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Va caure el Barça, Gil, i va caure l'Atlètic de Madrid també, eh?
Sí, amb sensació d'ocasió perduda per un Atlético que ho va fer el més difícil i que ho va deixar anar quan tot feia pensar que l'equip de Simeone tenia les semis a tocar. Però després del 2-2, en 3 minuts fatídics, 2 gols alemanys i adeu trista Europa, decepció en les veus de Koke i Simeone.
Dolidos porque queríamos pasar, porque teníamos una oportunidad bonita de estar en semifinales y nada, es un día duro que tenemos que asimilar todos. Trabajar, no aprender de estas situaciones, porque al final en un futuro nos pueden servir.
Ellos reaccionaron muy bien al 2-2 y bueno, se llevaron un partido justamente porque fueron más contundentes en las áreas. La verdad que los jugadores han hecho un trabajo enorme para poder competir y bueno, nada, hemos llegado acá dando el máximo y no tenemos mucho más que decir.
Dues dades per reflexionar. És la tercera eliminació consecutiva, Matalassera en quarts, després d'haver jugat semis el 14, el 16 i el 2017, l'Atlético ha encaixat aquest any 61 gols, el pitjor registre en defensa des de l'arribada de Simeone a la banqueta.
Sí, quan els equips de Simeone sempre s'havien caracteritzat, sobretot per l'UB que defensaven. I avui, doncs, queda el Real Madrid. A partir de les 9 de la nit, Manchester City-Real Madrid. Anem cap a Manchester. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, pues queda el Madrid, Miguel Ángel, que lo tiene complicado, pero bueno, el Real Madrid siempre es el Real Madrid más en la Champions, ¿eh?
Bueno, está claro, la misión es muy, muy complicada. Ya sabes lo que dicen las estadísticas. Por un lado, que el Manchester City lleva 30 partidos de Champions sin perder en casa, con 28 victorias y 2 empates. Y luego, por ejemplo, pues a favor del Madrid, que si se clasificara esta noche, sería su duodécima semifinal en las últimas 14 ediciones de la Champions. El equipo de Ancelotti lleva 15 partidos sin perder, sumando Liga y Champions en las últimas semanas. Llega bastante bien, aunque Militao todavía no lo suficientemente rodado para ser titular. Y evidentemente, pues con ánimo de revancha, después de lo que pasó el año pasado, porque aquí el año pasado el equipo salió muy tocado después de ese contundente 4-0.
¿El 11 está claro, Miguel Ángel, del Madrid?
Sí, está claro, solo va a haber un cambio con respecto al partido de ida. No va a jugar Tchouaméni, que está sancionado. Ha viajado, ayer se entrenó con sus compañeros, pero obviamente no puede jugar. Si hubiera sido titular Militao, como probó Ancelotti el viernes en Mallorca, quizás tendría alguna opción, pero le faltan todavía entrenamientos, rodaje, aunque si el partido fuera bien, yo creo que podría entrar y jugar en Madrid un rato con tres centrales si fuera necesario, pero vamos, va a jugar Nacho, el capitán, en ese puesto, así que el equipo está claro y sería Lunin en la portería, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, los centrales serían Rüdiger y Nacho, los centrocampistas Camavinga, Kroos, Valverde y Bellingham, y arriba Rodrigo y Vinicius.
Y en el Manchester City, el City que es el actual campeón de Europa, que es probablemente el equipo más potente de Europa ahora mismo, y que además, Miguel Ángel, respecto al partido de ida, recupera tres piezas muy importantes: a Ederson, el portero titular, a Walker y a De Bruyne, que no pudo estar en la ida, ¿eh?
Sí, incluso a Ake, que está en la convocatoria, aunque parece que no va a ser titular, pero sí, va a ser un equipo más fuerte que el del Bernabéu, porque ya va a recuperar a su portero titular, a Ederson, a Walker, que es un futbolista que ya ha demostrado ser capaz de secar a Vinicius en ese puesto de lateral derecho, aunque vamos a ver si está al 100%, y luego Kevin De Bruyne, que por esas molestias estomacales se perdió el partido de la pasada temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. Además, el equipo ha recuperado el liderato en la Premier, así que marcha todo bien en el equipo de Pep Guardiola, y evidentemente tienen entre ceja y ceja no solo la Premier, sino intentar conseguir su segunda Champions consecutiva.
Bueno, pues partidazo en el Etihad, estaremos, siempre lo estamos, pero hoy más que nunca pendientes de lo que pase allí. Miguel Ángel, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. I també pendents de Alemanya, Bayern de Múnich, Arsenal, empat a 2 del partit d'anada, per tant, tot obert a l'Allianz Arena. 3:39, de seguida el debat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou i no t'acabes de refiar, amb Rècord Motor no t'ho pensis més. Disposen de més de 300 vehicles revisats en més de 250 punts. Pots pagar al comptat o triar les condicions de finançament que vulguis. I si no estàs convençut de la teva compra, a Rècord Motor tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per tornar al cotxe sense cost i sense preguntes. Visita recordmotor.com i deixa que els nois de Rècord Motor facin la resta. Ja ho sabeu, per comprar o vendre el teu cotxe, a Rècord Motor, molt millor.
Hola, soy Pedro Casablanca. Estaré en Barcelona en el Teatro Poliorama del 17 de abril al 12 de mayo con don Ramón María del Valle Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna. Un espectáculo emocionante, mágico y delicioso creado por Xavier Albertí con música en directo interpretada al piano por Mario Molina. Venta de entradas en teatropoliorama.com.
Vinga, obrim debat quan queden 20 minuts per les 4 de la tarda amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, i amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Miguel, poques vegades una acció tan determinada havia condicionat tant el desenvolupament d'un partit i d'una eliminatòria, no? Però en fi, és futbol, no?
Sí, aquestes coses passen. El Barça va guanyar una Copa d'Europa a París perquè l'Arsenal es va quedar en deu, també. Vull dir que això és un risc que s'ha de tenir calibrat. Va ser una errada important, però el futbol té aquestes coses, unes vegades a favor, unes altres en contra. La realitat és que amb 11 i amb 10 el PSG va anar a buscar l'eliminatòria i les circumstàncies el van afavorir per treure l'endavant, és així.
Dius errada important, errada d'Araujo, que medeix malament, i expulsió clara per tu, Miguel.
És una errada d'Araujo a l'inici ja de la jugada,
sí, sí,
amb una passada a 20 metres que no va a cap jugador del Barça i la talla el PSG, i jo, clar, no li demanaré el cap tan fred per mesurar-se amb l'esforç de recuperació i més sent conscient que estàs defensant la teva pròpia errada. Però vaja, una vegada s'ha xulat la falta, és vermella.
Jacinto.
Sí, se pita la falta roja. Yo he oído teorías de todo tipo hoy, de unas que no eran ni falta, otras que era falta por amarilla y otras que es falta y es roja. Yo la única que no veo es que sea falta de amarilla, porque aunque se diga que el control de Barcola lo hace muy adelantado y no, si llegaba o no llegaba, a la velocidad que iba a llegar, llegaba, yo creo. Sí que ocasión manifiesta de gol, es el último hombre, porque Cubarsín sí que está lejos, aunque esté paralelo, está bastante lejos.
Sí.
El debate si eso se pita siempre así, para la acción de Araujo y para otras acciones, o no siempre se pita así. Ahora, si la pitas, como falta de rojo.
També em sembla molt agosarada la declaració de Luis Enrique de després de dir que estava segur de que amb 11 contra 11 hagués passat el PSG, Miguel, també t'ho dic.
Bueno, això no ho sabrem mai. La realitat és que 11 contra 11 estava el Barça amb dos gols d'avantatge al marcador. Això és la realitat. Tot el demés és una suposició, que si ell la té perfecta, jo ho respecto, però no es podrà demostrar mai, ni que té raó ell, ni que tenen raó els que pensen com jo, al contrari.
Sí. Sí, sí, porque el partido Jacinto iba un poco, a mí me recordaba bastante al partido de ida, que también salió mandando el PSG, pero el Barça, en una de las primeras que tiene, mete gol y luego el partido cambia y tiene sus alternativas, o sea que yo no sé qué hubiera pasado.
Bueno, no sé lo que hubiera pasado, lo que sí que es cierto es que el planteamiento ayer de Luis Enrique es muy diferente. O sea, él sí que, yo creo que en la ida fue un poquito sobrado, todos, o sea, el club, Luis Enrique, jugadores, aficionados del PSG, ayer volvieron a la realidad y se lo jugaron de otra manera. O sea, el planteamiento es más inteligente. Desde la alineación con Hakimi, que ya le permitía pasar a Marquinhos a central, donde ya pues lo tenía un poco más complicado, a la estrategia de continuamente tapar a Cubarsí para flotar a Araujo y que este sacara el balón. Sí. Entonces, que ayer se lo tomaron, digamos, que no más en serio, pero sí que no infravalorando al Barça y que se lo habían tomado de otra manera, sí. Que eso iba a llevarles a ganar sí o sí. Bueno, eso ya es una manifestación de Luis Enrique que yo creo que sabemos todos cómo es, y lo hace porque, como todo el mundo está diciendo, bueno, pero con 11 igual ya no se hubiera ganado, no tal. Él, pues, para chulo yo, y con 11 hubiéramos ganado igual.
Sí, sí. Queda algún sol, Miguel, de que com a mínim aquesta eliminació, jo crec, que no sé com ho veus tu, que no té res a veure les eliminacions del Barça de les últimes temporades a Europa, que, bueno, havíem parlat de debacles, de desfetes, de ridículs. Aquesta vegada, com a mínim, s'ha competit contra un equip punter d'Europa.
Bueno, sí, la realitat és aquesta, s'ha competit, però no ha arribat. Continuem amb l'era Messi del no nos alcanza. Però és cert que hi ha el Barça, tot i perdre, per exemple, 3-1, i està amb 10 jugadors, va buscar amb insistència la porteria del PSG i va tenir oportunitats per tornar a igualar l'eliminatòria. Una altra cosa és que després, a més, s'hagués de jugar la pròrroga amb 10 i somiar amb continuar endavant. Però sí, és una altra manera de perdre. Però això és el que diem sempre. Al Barça se li ha de valorar com perd i com guanya. I va tenir dignitat, la sí, que no va tenir a Roma o la que no va tenir a Liverpool, per
sí,
exemple.
Sí, claro, es lo mínimo exigible, Jacinto, por lo menos competir, ¿no? Que no te pasen por encima.
Sí, es lo mínimo exigible, es competir. Lo que pasa es que es verdad que deja la duda, al menos a mí, me deja la duda de si este, ya no este año, sino incluso para años venideros, si este va a ser el tope o no del Barça. O sea, si realmente lo que se puede esperar, por ejemplo, el año que viene en Champions, es pasar la fase de grupos, llegar hasta cuartos, pero es que luego probablemente vamos a ver cómo va el mercado, cómo van.
Bueno, claro, eso dependerá de primero quién está en el banquillo, después de que pueden fichar.
Pero es que yo creo que no solo, lo que me preocupa es que no solo depende de nosotros, creo. Yo creo que también cuando ves el resto de equipos, a mí me sigue dando la sensación de que el año que viene fácilmente te vas a encontrar pues 4 o 5 equipos que a priori son superiores. Luego ya vemos cómo es la Champions, ¿no? Que hemos estado cerca de llegar a las semifinales, pero a priori va a haber 4, 5 o 6 equipos que son superiores, con lo cual esta idea de si puedo ganar o solo me tengo que limitar a competir, pues yo creo que vamos a estar más cerca de competir que de ganar.
Sí. D'això ja en parlarem, Miguel, que avui igual és un dia per fer més anàlisi del que va passar ahir. Ja tindrem molt de temps per parlar del i a partir d'ara què, però en fi, a veure què passa amb Xavi, a veure què es pot fer el mercat. No? Això marcarà el futur del Barça de la propera temporada, Miguel.
Bueno, escolta'm, el Barça ha sentit per activa i per passiva que el Xavi plega. Per tant, l'únic que falta sentir ara és el Barça i que surti en portaveu i digui que assumeix la marxa de l'entrenador i que a partir d'ara estan buscant un nou tècnic. Ja està, no cal fer-ho més llarg que això. I si la situació és a l'inrevés, pues ha de sortir aquest senyor que dicta el Barça i dir, bueno, el Xavi no vol plegar, però intentarem convèncer-lo perquè continuï. Però que ara ja no estem a època d'indefinicions. Ara pràcticament ja és juny. El Barça, a hores d'ara, ja hauria de tenir clar qui són els jugadors que vol vendre, quins són els jugadors que vol intentar accedir i, per descomptat, qui és l'entrenador de la propera temporada. Tot el que més és
és fer perdre el temps a la gent.
Doncs no sé si ho tenen clar, però la sensació ara mateix és que no. En fi, ja ho comentarem, senyors. Ho deixem de moment aquí. Miguel Jacinto, gràcies, eh?
A vosaltres, un abraço.
Seguim.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts i les 4. A l'Espanyol Gil li han caigut dos partits de sanció al míster.
No hi ha hagut sorpreses, eh? Se'n reunia a competició i el que estava en el full de ruta. Un partit de sanció a l'Ele Cabrera per acumulació de targetes i dos a Manolo González per la seva expulsió per menyspreu i desconsideració a l'àrbitre. Multa de 400 euros al club, multa de 600 que va parar a la butxaca del mateix Manolo, que no s'haurà a la banqueta ni contra l'Andorra Cornellà ni el Martínez Valero contra l'Elx. Entrenament de l'equip i pas per sala de premsa de Sergi Gómez, un home feliç, després d'haver-se guanyat la renovació a la gespa, partit a partit, tram a tram, i que tanca pàgina, si més no al vestidor, del tema arbitral post-Butarque.
Bueno, evidentment hi ha indignació. És una jugada que, per més que la veiem, creiem que és penal, però no entrenem més. Ja vam parlar després del partit d'això. Evidentment ens condiciona perquè, bueno, són dos jugades que poden canviar i canviar el partit, però ja està, no ens podem centrar en això. Al final crec que fem un partit molt competit, ens anem d'allà un empat pensant i creient que mereixíem més, i bueno, crec que ara aquests partits que queden hem de donar el màxim a la nostra gent per estar al màxim a prop possible i aconseguir l'objectiu que tots volem.
Demà nou entrenament per ser Ballori, dissabte a la Ciutat Esportiva, partit amistós. Veterans de l'Espanyol contra Amics de Molinos. Evidentment és l'homenatge al mític Fernando Molinos, tota una institució a Can Perico.
I tant, i tant. I tancarem amb el Barça femení amb un apunt. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Hi ha hagut avui jornada d'atenció als mitjans prèvia a la semifinal de Champions de dissabte a Montjuïc contra el Chelsea.
O el que és el mateix, media day amb la premsa, ja es comença a viure la prèvia de l'anada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea dissabte a 2:45 a Montjuïc. Han parlat Mariona, Catacoll, Ona Valle i Wolves, optimistes, positives, de cara a un dels partits clau de la temporada, un pas de tornar a una final de Champions, rival conegut, un vell conegut del conjunt blaugrana, el Chelsea, que t'acoll parlar del rival del dissabte a Montjuïc i que pot canviar respecte a l'any passat.
Bueno, és veritat que hi ha moltes jugadores que són les mateixes. El vam estar l'any passat, enguany també. Crec que han millorat coses. En Mayra crec que han guanyat, bueno, un potent molt a dalt. És veritat que falta Sanquer, però bueno, crec que això les beneficia. Seran molt verticals, però crec, com dic, crec que nosaltres tenim molt clar el paper que han de fer, com ho han de fer, i anirem a per al partit.
El missatge del vestidor és clar, és una eliminatòria llarga de 180 minuts, però que s'intentarà sentenciar en l'anada. Des de dins també es fa una crida a l'afició per omplir Montjuïc. De moment el ritme és bo, ja s'han venut més de 30.000 entrades i s'espera arribar a la xifra de 50.000 espectadors del dia del Clàssic contra el Real Madrid. A més, un dels temes que també s'han deixat caure al Johan és la renovació de Mariona. Primer la semifinal contra el Chelsea i després ja es decidirà el seu futur, ha dit.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Empate de gigantes.
¡Se acabó! ¡Empate a tres!
Y ahora toca verse las caras de nuevo en la eliminatoria.
En el Etihad se decidirá todo.
Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de los cuartos de la Champions. Manchester City, Real Madrid.
Una oda al fútbol, a la intensidad, al físico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
Poliamoroso también. ¿Bien?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar con una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Anem al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que tenim renovació al Barça.
Important, la d'un jugador determinant, com diria Zubizarreta, aquest sí és de rendiment immediat. Jabari Parker, el nord-americà, el de Chicago, que acaba de fer 29 anys, l'ex-NBA, primera temporada al Barça, sent un referent, un dels jugadors més regulars i determinants i decisius que té l'equip, amplia per dues temporades més el contracte fins al 2026. S'ha anat fent aquesta renovació, s'ha anat cuinant a foc lent i s'ha arribat a aquesta entesa amb clàusula que ja la tenia de sortida a la NBA per si ell ho decideix i rep ofertes i després les valora i creu oportú doncs canviar el Barça per Estats Units doncs cada temporada. Aquest és Jabari Parker a les xarxes socials del Barça.
It was very easy to make this...
Va ser molt fàcil prendre aquesta decisió. L'hauria pres 10 vegades si hagués tingut l'oportunitat. Crec que és la millor decisió. Ho he fet el millor possible i vull tornar a l'afició a aquesta intensitat. El meu objectiu per a la propera temporada és donar el 100%. Queda clar que dins i fora de la pista és un jugador identificat amb el Barça, també amb la ciutat. Ha penjat el Barça a les xarxes socials a Jabari Parker viatjant en metro per la ciutat. Vaja, que queden tres jugadors que acaben contracte el proper 30 de juny, que són Ricky Rubio, Kalinic i Oriol Paulí.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
El Joan Àries es passeja pel Viles i aprofita per informar de tenis a Sportscope.
Juan, no debe faltar mucho para que arranque el partido de Nadal, ¿no?
Bueno, algunos minutillos. Estaba previsto not before, que se dice aquí en el mundillo del tenis, pero después lo han ampliado a las 4 y 5. Yo creo que vamos a ir un poquito más allá, teniendo en cuenta que son todavía las 3 y 56, casi 57, y que todavía no está ni siquiera en pista, así que yo creo que aún falta un poco para ese partido entre Rafa Nadal y Damien Yaur. Rafa Nadal, que en su balance que cara a cara con el australiano le gana 3-1, lo que pasa, claro, no es el mismo Rafa Nadal de ahora que Damien Yaur, que está en un gran momento de forma, cuarto cabeza de serie del Godó, 11 en el torneo ATP. Ayer Nadal sí que tuvo un partido plácido, ganó jugando a medio gas, no arriesgó, no forzó. La idea del balear es ir adquiriendo ritmo de en tierra en los siguientes torneos, en Madrid, en Roma, para llegar de lo mejor posible, de la mejor forma posible, sin desgaste y con ritmo de competición a Roland Garros. Ayer, antes del encuentro, Tsitsipas, otro de los favoritos para ganar el Godó, dijo que el balear era el favorito. Lo que pasa es que Rafa Nadal, evidentemente, no lo vio así.
A día de hoy,
crec que una estupidesa. Tothom sap que jo no sóc favorit per aspirar a guanyar un torneig. Simplement pues, hi ha tota una història darrere que al final els rivals o altres jugadors pues, pesen i és la realitat. Però bueno, sé que demà no sóc favorit, però és que tampoc importa. I per mi pues, és una experiència jugar contra un jugador de primer nivell, és un test, i anem a veure com puc respondre. No en tinc ni idea, la veritat.
Bueno, pues lo que hace referencia a Rafa Nadal, el que ni siquiera está todavía en pista, clasificados Bautista y Davidovich, también uno de los favoritos, Casper Ruud, en juego Munar está empatando un set con Thompson, después Carballés contra Musetti, y acabará la jornada, la pista central, otro de los favoritos, Tsitsipas contra Hofner.
Nos vas contando, gracias Juan.
Caballive.
¡Gel, superstar!
Paris, la vie, c'est joli.
Que bonica cançó de Carlos Cano.
Paris, la vie, c'est comme ça.
La vie, c'est comme ça, eh?
Fas millor cara avui.
Sí, no et preocupis,
demà,
eh?
Ja veurem demà.
No et preocupis, ja ho va dir Carlos Jesús. Hoy rien, mañana llorarán. Doncs això, que va sorprendre molt a l'entrenament del Madrid ahir a l'Etihad, que hi havia als marcadors un cronòmetre marxa enrere. 45 minuts, 44, 43, regulant el temps que el Madrid podia trepitjar la gespa de l'Etihad. No fos cas que la moqueta, eh?
És important la gespa,
ja,
que estigui
sí,
en bones
no
condicions.
No cal, no els hi espatllarem, no els hi espatllarem. Última hora, Valldori, important. Araujo a xarxes socials. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado. Siento mucho no darles una alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Avui més tiempo de juego, més Champions.